Najib, la meva germana afganesa. Anna Tortajada. Adaptació a lectura fàcil, Anna Crespo. Editorial, La Mar de Fàcil. Llegit per Àngels Brunsoms. Música i so, Òscar Salvador. Producció, Eugènia Torrella. Aquesta novel·la és la història d'una amistat i també la història d'un poble. Com que és una novel·la, els seus personatges són de ficció, però els fets històrics que s'expliquen són reals. La Najib no existeix, ni l'Ariadna, ni la Basira, ni la Farzana. Tampoc no existeixen el Farid, el Sharif o l'àvia Nadima, però sí que existeixen milers d'homes i dones afganesos que viuen com ells i que lluiten perquè un dia l'Afganistan sigui un país lliure i democràtic. Introducció. Em dic Ariadna i estudio periodisme. Col·laboro amb moviments que denuncien les injustícies que pateixen els països pobres per culpa dels interessos econòmics dels països rics. Faig jocs malabars i danses al carrer amb un grup de gent del centre cívic del meu barri i també estic aprenent anglès. Però no vull parlar de mi, sinó de la Najib. La Najib és la meva germana afganesa. La vaig conèixer a través d'internet quan buscava informació per fer un treball de la facultat. Ens van demanar que triéssim un conflicte oblidat per analitzar com l'havien explicat els mitjans de comunicació i per casualitat vaig topar amb el lloc web d'una organització afganesa. Aleshores no sabia res sobre l'Afganistan i tot el que vaig llegir al web em va impactar. Com que al web hi sortia una adreça electrònica, vaig decidir enviar-hi un missatge. I així és com vaig rebre el primer correu de la Najib. La Najib era una noia de la meva edat. Havia nascut a Kabul, la capital de l'Afganistan, però vivia amb la seva família refugiada al Pakistan. Tot i que parlàvem molt de la història i de la situació del país, aviat van començar a explicar-nos coses més personals i ens van fer bones amigues. De fet, vam arribar a estimar-nos com a germanes, malgrat la distància i tot el que ens separava. En aquest llibre vull explicar la història de la Najib i també vull explicar la història de l'Afganistan tal com la Najib me la va descriure. Quan jo vaig conèixer la Najib, feia 5 anys que els talibans governaven el seu país. Els talibans són una banda armada, ferotge i cruel, que no respecta els drets humans. A l'Afganistan no existeix la llibertat. Tot està prohibit. No et pots queixar ni protestar. I si no obeeixes als talibans, la teva vida corre perill. Però el més greu de tot és que a la resta del món ningú no fa res per canviar aquesta situació. El món sencer ha callat durant anys i aquest silenci ens fa responsables en certa manera del que hi està passant. Jo no puc fer grans coses, però no vull callar. Capítol 1. La Najib. La Najib és al pati de casa seva. Està concentrada escrivint. Fa uns dies va rebre un correu electrònic d'una noia de Barcelona que es diu Ariadna. L'Ariadna està fent un treball sobre l'Afganistan i vol que algú li expliqui el que està passant allà. Aquest correu ha sorprès i ha animat a la Najib. És estrany que algú s'interessi per la història del seu país i vol aprofitar aquesta oportunitat per denunciar les injustícies que pateixen els afganesos. La Najib fa esforços amb l'anglès per descriure a l'Ariadna com és el seu país. Fa poc temps que estudia aquesta llengua i ara se n'adona de la importància que té per poder-se comunicar amb gent d'altres països. La Najib explica a l'Ariadna que l'Afganistan és a l'Àsia Central i que fa més de 20 anys que està en guerra. També li diu que des de l'antiguitat al seu país hi conviuen molts pobles. Pobles amb diferents orígens, cultures, tradicions, costums i llengües. Pobles que van viure en pau fins a l'arribada de les tropes soviètiques que volien controlar els recursos de l'Afganistan, el petroli, el gas. La Najib li explica que des de llavors el país ha quedat dividit i sacsejat per una guerra civil que encara no ha acabat. Una guerra que està destrossant la vida d'homes i dones, de nens i gent gran, i que ha fet fugir a molts afganesos del país que estimen. Pregunta, Marianna, escriu la Nahid. Pregunta'm tant com vulguis. El teu interès fa créixer la nostra esperança. El teu interès fa que no ens sentim oblidats. Capítol 2. El burca. La casa on viu la família de la Nahid és un recinte tancat per un mur. A dintre, les habitacions, la cuina, la comuna i el porxo es distribueixen al voltant d'un pati de terra, on l'àvia Nadima ha plantat algunes verdures. Nahid, on és el burca? La mare de la Nahid li pregunta pel vestit que cobreix les dones de cap a peus i que només té uns forats a l'altura dels ulls perquè hi puguin veure. És estès al pati, mare. L'àvia l'ha rentat fa una estona, respon la Nahid. La Nahid és una adolescent alta i prima i du els cabells recollits en dues trenes que li cauen per l'esquena. Ara està planxant. Al seu costat juguen els tres fills del germà petit del seu pare. A més de les feines de la casa, la noia s'encarrega dels seus cosinets mentre els grans treballen. La mare de la Nahid treu el cap per la porta i li diu: «Si us plau, filla, vés a casa a la Selma i demana-li el seu burca. El meu està xop i demà el necessito». La Selma és una amiga de la mare. La Nahid la coneix bé perquè també és la seva professora d'anglès. La noia s'alça de seguida i guarda la planxa en un lloc allunyat de la canalla. Tot seguit es cobreix el cap amb un vel i surt al carrer. El sol ja s'ha post, però encara no és fosc. La Nahid camina pel carreró sense trepitjar les regueres d'aigua bruta que surten de les cases i desemboquen en una rasa que travessa el carrer. Al seu voltant, la terra compacta s'ha convertit en fang i en alguns llocs s'hi han fet bassals. La Selma viu dos carrers més enllà. Capítol 3. El viatge dels pares. Com molts altres afganesos, la Nahid i la seva família van fugir del seu país a causa de la guerra. Ara viuen a Peshawar, una ciutat del Pakistan situada molt a prop de la frontera amb l'Afganistan. «Ja tornes a marxar?», pregunta la Nahid a la seva mare quan torna amb el burca de la Selma. La mare de la Nahid s'apropa a la seva filla, somriu i li fa una carícia a la galta. Té uns 40 anys i és alta, prima i morena. Mare i filla s'assemblen molt. «No t'amoïnis, Nahid. Només serem fora 3 dies», la tranquil·litza. La Nahid no s'acostuma als viatges que els seus pares fan a Kabul, la capital de l'Afganistan. Sap que són perillosos. A l'Afganistan ara manen els talibans. Ningú no els ha escollit i governen per la força. Els talibans obliguen a les dones a portar burca i no les deixen treballar. Tampoc no poden anar a l'escola ni al metge. La mare de la Nahid i altres dones afganeses han creat una xarxa clandestina d'escoles i d'atenció sanitària a domicili per a les dones. I de tant en tant viatgen a l'Afganistan per portar-los llibres i medicaments d'amagat. La Nahid pateix cada vegada que els seus pares marxen. La seva mare ho sap i tracta de transmetre-li confiança. «Marxarem demà al matí. Arribarem a Kabul al vespre i ens quedarem a casa de la meva germana. El segon dia visitarem les professores de les escoles. I el tercer dia, abans que es faci fosc, ja serem de nou a casa». I si alguna cosa surt malament?», insisteix la noia. «Tot anirà bé, Nahid. Jo portaré el burca. El teu pare m'acompanyarà a tot arreu i els talibans no s'adonaran del que estem fent». La mare somriu amb complicitat mentre fa l'ullet a la seva filla. La Nahid vol replicar, però la mare no la deixa parlar. «Nahid, escolta'm bé. Nosaltres som dones afganeses. Els talibans han trepitjat els nostres drets, però no se sortiran amb la seva, t'ho asseguro, perquè si a mi em passa alguna cosa, moltes altres dones continuaran la nostra tasca i lluitaran per recuperar els nostres drets». Capítol 4. Totes les mares s'assemblen. La Nahid no té ordinador a casa i ha d'anar al club d'internet del centre de Peshawar per poder consultar el correu electrònic. Al Pakistan, però, és impensable que una noia jove es passegi sola pel centre de la ciutat. Així, la Nahid sempre està pendent que la Selma l'acompanyi. Avui han anat, i mentre la Selma s'encarrega dels correus de l'organització, la Nahid en llegeix un de l'Ariadna. En aquest correu, la noia de Barcelona li parla de la seva mare i sembla enfadada. Pel que es veu, la mare de l'Ariadna no li agrada que la seva filla faci jocs malabars ni que vagi a manifestacions antisistema. L'Ariadna està dolguda amb ella. Diu que no fa cap esforç per entendre-la i l'acusa de pensar només en la seva feina. No t'enfadis amb la teva mare, Ariadna, li respon la noia afganesa. Totes les mares són així. La meva també viu només per la seva feina. La Nahid explica a l'Ariadna que la seva mare és metgessa i que treballava en un hospital de Kabul, però va haver de deixar la feina quan els talibans van arribar al poder i van prohibir a les dones que treballessin. Aquí a Peshawar, la meva mare torna a treballar, escriu la Nahid. Visita els refugiats afganesos que estan malalts i amb un grup d'amigues han muntat una escola per als nens i nenes dels refugiats. Encara amoïnada pel viatge dels pares a Kabul, la Nahid també explica a l'Ariadna que la seva mare porta llibres i medicaments a l'Afganistan perquè les dones puguin estudiar i rebre atenció mèdica d'amagat. Admiro la meva mare per tot el que fa. Admiro la seva força i valentia, continua escrivint la Nahid. Sé que és prudent i que no arriscaria la seva vida. Tot i això, ho passo fatal cada cop que marxa. Capítol 5. Els nens del carrer. La mare de la Nahid es diu Farzana. Ella, la seva amiga Selma i altres dones afganeses es resisteixen a acceptar les ordres dels talibans i lluiten per recuperar els drets del seu poble. A l'escola que han muntat en un barri de Peshawar hi assisteixen nens i nenes afganesos molt pobres. Se'ls coneix com a nens del carrer. Ells i les seves famílies malviuen en barraques que han anat construint amb draps i plàstics. Barraques que creixen amuntegades a milers en camps oberts i esplanades desertes. Barraques oblidades que no veu ningú. Els nens del carrer van a classe al matí, però la resta d'hores del dia treballen. Alguns recorren els abocadors i fan de drapaires, d'altres demanen almoina pels carrers de la ciutat i uns altres treballen per a fabricants pakistanesos construint gàbies, teixint catifes, soldant tubs. Com que la Farzana és metgessa, ella s'encarrega d'atendre els nens malalts i les dones embarassades. Dona consells de salut i higiene a les mares dels nens i també classes d'alfabetització. Ni ella ni les seves amigues cobren per aquesta feina. Paguen el lloguer de l'edifici i els llibres que fan servir a les classes amb els donatius que reben de l'exterior a través del lloc web de l'organització. El mateix web que l'Ariadna va trobar per casualitat i que l'ha posat en contacte amb la Nahid. Capítol 6. Breu història de l'Afganistan. L'Ariadna ha demanat a la Nahid que li faci un resum de la història del seu país i la Nahid fa esforços per resumir en un correu tot el que ha passat a l'Afganistan al llarg del segle XX. A principi de segle, el rei que governava l'Afganistan va impulsar la modernització del país. Va ser un temps de canvis i reformes en defensa de la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, homes, dones, rics i pobres. Els canvis es van notar sobretot a les grans ciutats. A Kabul, per exemple, moltes dones van poder anar a la universitat i després treballar. Tenien llibertat per sortir i divertir-se i no se'ls obligava a portar burca. Aquests canvis, però, no van agradar a tothom. Malgrat que eren canvis positius, pretenien transformar molt ràpid la societat afganesa i gran part de la població no estava preparada per entendre i acceptar aquests canvis. Al camp, a les muntanyes i als pobles més petits, no hi havia televisió, ni cotxes, ni electrodomèstics. La gent vivia com ho havia fet durant segles i no volien perdre les seves tradicions ni la seva forma de vida. A més, aquest debat entre modernització i tradició es va barrejar amb la religió. Els moviments islamistes més conservadors consideraven que les reformes no respectaven la religió musulmana i s'hi van oposar amb força. Així doncs, la població va quedar dividida. D'un costat, els que pensaven que els canvis eren necessaris i compatibles amb la religió, i de l'altre, els que creien que els canvis s'oposaven a la religió i defensaven una forma de vida tradicional. A la fi dels anys 70, les tropes soviètiques van entrar a l'Afganistan per donar suport als partits de tendència comunista que governaven el país. Aquests partits negaven l'existència de Déu i volien imposar les reformes a qualsevol preu. Com a resultat, els moviments islamistes conservadors es van radicalitzar. A més de la Unió Soviètica, altres països van agreujar el conflicte enviant armes, diners i soldats a un bàndol o l'altre. I així va començar una època d'enfrontaments i revoltes que als anys 90 va desembocar en una guerra civil i l'arribada al poder dels talibans. Capítol 7. La religió musulmana. Després d'enviar el correu electrònic a l'Ariadna, la Nahid es queda pensativa. Li fa l'efecte que no ha parlat gaire de la seva religió i decideix escriure a la seva amiga un altre correu perquè no es faci una idea equivocada de l'islam. Primer li explica que l'islam fa referència al culte a Allah, que és el nom que rep el déu dels musulmans, però també estableix uns principis que defineixen com hauria de ser la societat. Segons l'islam original, aquests principis reconeixen la importància de l'educació i la igualtat dels homes i les dones davant Déu. A continuació, li diu que els principis de l'islam s'han anat interpretant en funció dels costums i tradicions dels pobles que l'han adoptat i que, per tant, no tots els musulmans pensen igual. Al final, afegeix que aquests principis s'han mal interpretat quan els poderosos han fet servir la religió per controlar o sotmetre la població i que això és el que fan ara els talibans. La Nahid explica a l'Ariadna que la majoria dels afganesos són musulmans i que abans dels enfrontaments i les guerres, l'islam que es practicava a l'Afganistan era conegut arreu pel seu caràcter tolerant i obert. Per la Nahid és molt important que la seva amiga entengui que la religió musulmana no suposa les llibertats. Capítol 8. Els malsons. La Nahid pateix cada vegada que la seva mare o alguna de les dones del grup viatja a l'Afganistan. Durant el dia, la Nahid es fa la forta i dissimula la seva angoixa. Cuida dels nens del germà petit del seu pare i dels fills de les amigues de la mare. S'encarrega de les feines de la casa. Renta la roba a mà, planxa, neteja verdures i prepara el dinar amb un fogonet de gas mentre l'àvia Nadima li descriu el forn de terra cuita que hi havia al seu poble quan era jove. Malgrat que aquestes tasques la distreuen i ocupen tot el seu temps, durant els dies que la mare i les amigues són fora, la Nahid té un nus a l'estómac que no la deixa menjar. Sap que si els talibans les descobreixen, poden detenir-les, apallissar-les i fins i tot matar-les. A la nit, quan la seva mare no hi és, la Nahid sempre té malsons. El cor se li accelera i es desperta amarada de suor. Aleshores, la Nahid es queda quieta i tracta de calmar la respiració, per no despertar l'àvia Nadima, que dorm al seu costat. Tot i això, l'àvia sempre s'adona de l'ansietat de la seva neta. Llavors s'asseu al seu costat, l'abraça i la bressola com si encara fos una nena petita. L'àvia li explica històries tradicionals afganeses, li parla de la família i li descriu aquells temps quan no hi havia guerres. A poc, les pors de la Nahid desapareixen i torna a quedar-se adormida. Capítol 9. L'àvia Nadima. Els pares de la Nahid són a l'Afganistan. És de nit. Una vegada més la Nahid es desperta espantada. Els malsons no la deixen dormir. L'àvia Nadima abraça la seva neta. És una dona menuda i prima, amb la pell plena d'arrugues i de taques pròpies de l'edat. Té el cabell blanc i el porta recollit en una trena que li arriba gairebé a la cintura. Els seus ulls són grans i castanys i s'il·luminen quan mira els nets o parla de l'Afganistan. L'àvia intenta calmar la Nahid i li explica que el seu avi era un home molt ben plantat. I tant que ho era, insisteix la dona, en veure la cara de sorpresa de la seva neta. Ara ningú no ho diria perquè l'avi s'ha fet vell, li tremolen les mans, no té el cap massa clar i camina mig coix. A què li va passar? Demana la Nahid. L'avi va lluitar contra els soldats russos que van envair el país. Era hivern i eren a la muntanya. Els soldats afganesos havien de caminar per la neu i el gel amb sandàlies i sense abrics. Al teu avi se li van congelar els dits dels peus i en va perdre uns quants. I tu, on eres mentre ell lluitava? La Nahitza sap la història de memòria, però li agrada tornar a escoltar-la. Jo era aquí, a Peshawar, molt a prop de la frontera. Vaig venir per protegir els meus fills, 5 nens i 2 nenes. I quan la guerra amb els russos va acabar, vam tornar a Kabul per reunir-nos amb l'avi. L'àvia Nadima sospira i continua. Però, de nou, vam haver de fugir a causa dels enfrontaments entre els grups integristes que volien el poder. Des de llavors que som aquí, després van aparèixer els talibans i ara no sé quan podrem tornar a l'Afganistan. Parla'm dels teus fills, àvia. La Nahid s'adona que la història que li explica l'àvia és molt més que la història de la seva família. És la història de moltes famílies afganeses, és la història del seu país. I vol tornar a escoltar-la perquè no es perdi ni s'oblidi. Vol saber-ho tot per poder explicar la veritat el dia que l'Afganistan sigui un país lliure i en pau, perquè els homes i les dones afganesos que van morir durant aquesta etapa trista i cruel del país mereixen ser recordats. Aquesta guerra, que ja dura més de 20 anys, ha matat 3 dels meus fills, diu l'àvia, amb una veu cada vegada més trista. A una noia se la van emportar els soldats, i l'altra es va casar i se'n va anar a una ciutat del nord. Fa temps que no sé res d'ella, ni si és viva ni morta. Es fa el silenci. Àvia, tu creus que el pare i la mare... L'àvia recupera el to alegre i optimista de sempre. Els pares tornant aviat sants i estalvis, no pateixis. L'àvia Nadima abraça la seva neta amb força i afegeix. Però si no tornessin, nosaltres continuaríem lluitant. Sempre hem de lluitar per allò en què creiem, Nahid. Els homes i les dones de l'Afganistan hem de lluitar plegats per recuperar els nostres drets i per no haver d'avergonyir-nos mai de no haver-ho fet. Capítol 10. Els bàndols integristes. La Nahid ha rebut un nou correu de l'Ariadna. La noia de Barcelona li pregunta sobre la guerra civil que va arrasar l'Afganistan a principis dels anys 90. L'Ariadna està confosa perquè la poca informació que troba als diaris és contradictòria. La Nahid no perd un segon, agafa llapis i paper i es posa a escriure l'esborrany del correu que enviarà a la seva amiga. Quan la guerra amb els russos va acabar, va començar la lluita pel poder entre els diferents bàndols integristes, escriu la Nahid. Era una guerra de tots contra tots, una guerra molt violenta. Tots els bàndols cometien abusos, violacions, saquejos, tortures, assassinats. La població estava terroritzada i moltes famílies van fugir del país. La Nahid s'atura a pensar i continua escrivint. Els capitostos dels diferents bàndols que encara avui estan destruint el meu país fan servir la religió i les diferències ètniques per justificar els seus actes. En realitat, però, l'única cosa que els mou és l'ambició i l'ànsia de poder. Aquests grups no tenen ideologia política ni projectes de futur per al país, ni programes de govern. Tot i això, uns i altres reben el suport de països estrangers que volen controlar els recursos del país. Des de l'exterior ningú no fa res per frenar aquesta situació i els enfrontaments continuen. Com que l'Ariadna també li ha preguntat per la situació actual de l'Afganistan, la Nahid fa referència als talibans. I així, per la força de les armes, els talibans van arribar al poder el 1996. El poble afganès no els va escollir i no els vol, però també desconfia de l'Aliança del Nord, el bàndol que s'hi oposa i que rep l'ajuda internacional. Els afganesos saben que aquest grup també ha comès i segueix cometent atrocitats. «Saps per què va fugir la meva família?», escriu la Nahid amb ràbia. Una nit, un grup d'homes armats va entrar a casa dels nostres veïns. Van matar el pare i es van endur les filles. Aquella mateixa nit vam agafar unes quantes coses i vam decidir marxar del país. Tot i que jo era petita i no m'adonava de res, podia percebre molt bé l'angoixa i la por dels meus pares. Va ser una experiència terrible. Capítol 11. L'anglès. Correu rere correu, creix l'amistat entre la Nahid i l'Ariadna. A través d'aquests missatges, l'Ariadna descobreix un país desconegut. Un país en guerra, un país on governa la violència, on les persones no tenen llibertat ni drets i les dones viuen empresonades a casa seva. La Nahid agraeix l'interès de l'Ariadna pel seu país i la seva gent. Li sembla molt important que en parli a la facultat. Com més gent conegui la història i la realitat afganeses, més possibilitat hi haurà que la pressió internacional provoqui canvis a l'Afganistan. La Nahid encara recorda el moment en què la Selma, l'amiga de la mare, li va proposar que estudiés anglès. El grup de dones que portava a l'escola tenia molta feina i els calia gent. Un dia les dones es van reunir i la Selma va suggerir que la Nahid treballés amb elles. La Farzana, però, no volia pressionar la seva filla. La Nahid és molt jove, no cal posar-la en perill, va dir. Les dones van callar. Totes sabien a què es referia la Farzana. Els viatges a l'Afganistan eren molt perillosos i fins i tot a Peshawar les dones podien tenir problemes amb la policia pakistanesa. A més, va afegir la mare de la Nahid, ha de ser ella qui prengui la decisió d'unir-se al grup. No podem obligar-la. Malgrat els arguments de la Farzana, la Selma va insistir. Almenys la Nahid hauria d'aprendre anglès i fer anar un ordinador. D'acord, d'acord, va cedir la Farzana. Parla amb ella, però deixa que prengui la decisió ella sola. La Nahid s'ho va pensar uns dies i al final va acceptar la proposta. Al seu país, els talibans havien prohibit que les dones estudiessin. Aquí, a Peshawar, els pares no podien pagar-li la universitat. Per tant, va decidir aprofitar aquesta oportunitat. Ara la Nahid s'alegra d'haver pres aquella decisió. La seva rutina diària s'ha trencat i sembla que aleshores s'omplen de coses interessants. A més, gràcies a l'anglès i als ordinadors, ha conegut l'Ariadna, la seva amiga de Barcelona. Capítol 12. La Vezira. La família de la Nahid fa uns 10 anys que viu al Pakistan. En arribar-hi, es van haver d'instal·lar en un camp de refugiats. Però els camps de refugiats no eren segurs, estaven plens de lladres que els prenien el poc que tenien, i també de soldats que venien de l'Afganistan a descansar, a veure la família o a planejar atacs. La Nahid i els seus familiars no s'hi van quedar gaire temps. El pare de la Nahid va obrir una parada al basar i tan aviat com van poder es van traslladar a un dels barris afganesos de Peshawar. Allà, la Nahid va conèixer la Vezira, una veïna de la mateixa edat que s'havia convertit en la seva millor amiga. Cada dia, en acabar les feines de la casa, es reuneixen per brodar i fer petar la xerrada. Avui, però, les dues amigues han discutit. La Vezira no entén que la Nahid vulgui estudiar anglès. «Ets boja, Nahid. Si els talibans t'enxampen aprenent anglès, et mataran», li diu la Vezira, mirant-la amb els ulls tan grans i bonics que té. «No siguis ximpleta, Vezira», replica la Nahid. «Els talibans no manen aquí». «Potser no manen, però fan el que volen». «No saps que el govern del Pakistan és el seu principal aliat?» La Vezira està espantada i enfadada. Espantada perquè l'amenaça dels talibans és real i enfadada perquè la Nahid va a classes d'anglès sense haver-li comentat. La Nahid mira la seva amiga. Les faccions arrodonides i les galtes carnoses la fan semblar més petita del que és. Ara mateix fa cara de nena enrabiada. «Escolta, Vezira», diu la Nahid amb to conciliador. «Podríem estudiar juntes. Estic segura que la Selma...» «Ai, que ets pesada amb la Selma», interromp la Vezira. «Per mi ja te la pots confitar, la Selma i les seves estúpides classes d'anglès». La Vezira comença a recollir les seves coses. De sobte se sent traïda. Creu que la Nahid prefereix la companyia de la Selma i té por de perdre la seva amiga. «Però, Vezira, no et posis així», intenta aturar-la la Nahid. «Deixa'm estar», crida la Vezira. I dient això, s'alça de la catifa on s'asseuen i marxa. Capítol 13. Els talibans. L'actitud de la Vezira entristeix i preocupa la Nahid. Les dues noies continuen veient-se cada tarda, però la seva relació és diferent. A prou feina es parlen, no saben què dir-se i ja no fan broma. Malgrat que no pot treure's la Vezira del cap, La Nahid fa esforços per concentrar-se en el nou correu que està escrivint a l'Ariadna. La noia de Barcelona vol saber qui són els talibans i d'on han sortit. Els talibans van sortir del Pakistan, escriu la Nahid. El Pakistan, els Estats Units i l'Aràbia Saudita van crear aquest exèrcit de fanàtics per combatre qualsevol oposició o resistència i controlar així el meu país. La Nahid s'atura uns segons i continua. Es van aprofitar d'un grapat de joves ignorants que passaven fam i estaven desesperats. Joves sense família i sense esperances que estudiaven a les escoles alcoràniques. Joves que només coneixien la guerra i la violència. Es van aprofitar de la seva feblesa per manipular-los i fer-los creure en un islam fals que no respecta les persones ni la llibertat. La Nahid s'esgarrifa només de pensar en els talibans, però sap que aquest correu és l'única cosa que pot fer per denunciar el que està passant a l'Afganistan. En nom d'aquest islam que s'han inventat, els talibans tallen mans i peus, apedreguen els amants i els homosexuals, neguen l'educació a les noves generacions i sotmeten les dones. La noia se sent tan indignada que ara escriu d'una tirada. I amb quina finalitat els van crear? Aquests països tan poderosos volen atemorir la població i silenciar la veu de la gent per poder fer amb el meu país el que els sembli. Suposo que, quan els talibans hagin fet la seva feina, els països més rics i poderosos del món es desfaran d'ells i es presentaran davant del món com els nostres salvadors. Capítol 14. Petits canvis. La vida de la Nahid transcorre sense gaires novetats. Els dies són semblants i la rutina es repeteix. Escombra les catifes de les habitacions amb un feix de branques, vigila els fills de les amigues de la mare o del germà petit del pare, va al mercat i prepara els àpats, passa la tarda amb la vesira i broda. Durant les últimes setmanes, però, alguna cosa ha començat a canviar. Les classes d'anglès i el contacte amb l'Ariadna han fet que la Nahid s'interessi cada vegada més per les activitats del grup de dones. Ara, quan la mare i les seves amigues es reuneixen, la Nahid s'asseu a prop d'elles i escolta les seves converses. Avui, a més, mentre tota la família sopava, s'ha assabentat d'una novetat. El seu cosí Sharif ha decidit marxar de l'Afganistan i venir a viure amb ells a Peshawar. Capítol 15. Relacions familiars. La Nahid corre a escriure un correu a l'Ariadna. Li parla de Sharif. Li explica que fa molts anys que no s'han vist, que de petits jugaven plegats i que ara té curiositat per saber si ha canviat. «Tu tens cosins, Ariadna?», pregunta la noia afganesa. «Em faria il·lusió que em parlessis de la teva família. M'agradaria saber més coses de tu». Passen els dies i quan la Nahid torna amb la Selma al club d'internet, ja ha arribat la resposta de l'Ariadna. La noia de Barcelona li diu que la seva família és molt diferent. Sí que té cosins, però viuen a una altra ciutat i només els veu per Nadal o en alguna festa familiar. També li explica que només li queda una àvia que viu en una residència en un poble de muntanya i que tot i que els pares van a veure-la de tant en tant, a ella i a la seva germana els fa mandra visitar-la. «Nahid, envejo una mica la teva família», ha escrit l'Ariadna. «Sobretot la relació que tens amb la teva àvia. Potser hauria d'anar a veure la meva més sovint i demanar-li que em parlés de quan era jove. Em fa vergonya reconèixer que ho hauria d'haver fet abans». Capítol 16. El Sharif. Avui ha arribat el Sharif. La família s'ha reunit al porxo per donar-li la benvinguda amb un te verd molt ensucrat. També volen sentir les notícies que el noi porta de Kabul i preguntar-li per parents, amics i veïns. Des que els talibans governen a l'Afganistan, el servei de correus ha deixat de funcionar. L'única manera de fer arribar missatges a banda i banda de la frontera és a través de les persones que van i venen per visitar familiars i amics o per resoldre algun assumpte. «Si pogués, m'afaitaria la barba ara mateix», exclama el Sharif amb un somriure. El Sharif és un noi alt i bru, amb els cabells i la barba atapeïts d'un negre molt intens. Però més val que no ho faci, afegeix. Així podré tornar a l'Afganistan sempre que vulgui, per visitar el meu pare o per portar algun missatge als membres de la xarxa d'escoles clandestines. A l'Afganistan els talibans obliguen els homes a portar barba. A més, han de dur el cabell curt, el cap cobert i vestir-se amb la roba tradicional afganesa. Els poden apallissar si no ho fan. No entenc com hem pogut arribar a aquest extrem, es lamenta l'avi Maruf. Com pot ser que els talibans et clavin una pallissa per portar la barba massa curta? El xerif es posa seriós. La repressió dels talibans és ferotge, explica el noi. No sabeu el greu que em sap haver-me vist obligat a marxar per poder continuar estudiant. Jo pensava que només havien prohibit estudiar les dones, comenta la Nahid molt sorpresa. A nosaltres no ens han tancat les escoles, respon el xerif. Però ens estem quedant sense mestres i professors perquè els han abaixat els sous i la majoria eren dones. A més, han eliminat les assignatures que no tenen cap relació amb l'Alcorà o amb les idees dels talibans. Un silenci trist esborra l'aire festiu de la petita reunió de benvinguda. I per què no estudies a Europa, com ha fet el meu germà? Pregunta llavors la Nahid. Amb quins diners, Nahid? Diu ell. La situació del teu germà és diferent perquè va aconseguir una beca per estudiar a l'estranger. A més, jo no voldria allunyar-me tant del meu país. Vull ser-hi a prop per poder tornar-hi de tant en tant. No podria viure lluny de l'Afganistan. Em faria l'efecte que estic traint la meva gent. I, per damunt de tot, m'enyoraria molt. Tots callen. Tots saben de què parla el xerif. Tots comparteixen aquesta enyorança. Capítol 17. Esperança. La Nahid està trista. Les notícies que el xerif ha portat de l'Afganistan li han fet perdre l'esperança en un futur millor. Els seus familiars estan igual de desanimats i tots fan esforços per no ensorrar-se. Però la Nahid necessita desfogar-se, explicar-li a algú com se sent, i comença a escriure a l'Ariadna. Ariadna li diu: creus que algun dia hi haurà pau a l'Afganistan? Creus que les grans potències deixaran de controlar el meu país? Creus que els afganesos tindrem un govern propi? Creus que podrem decidir amb llibertat? La mare diu que hem de lluitar pel futur, però jo no faig més que preguntar-me quin futur. La resposta de l'Ariadna no triga en arribar. No vull que estiguis trista, Nahid. Em sap molt greu tot el que estàs passant, però trobo que la teva mare té raó. El teu país és viu, tu ets viva, i mentre hi hagi homes i dones afganesos que lluiteu pel vostre país, el futur existeix i també l'esperança. No et desanimis. El meu país també està format per diferents nacions, amb les seves llengües, cultures i història. De tant en tant hi ha baralles i malentesos, però convivim en pau. Vull creure que aviat passarà el mateix a l'Afganistan. Estic segura que un dia viatjaré al Kabul per visitar-te. Tu aniràs a la universitat, hauran reconstruït la ciutat i seurem plegades a una terrassa menjant-nos un gelat. L'Afganistan tornarà a ser dels afganesos i hi viureu en pau. Mentre llegeix aquest correu, la Nahid se sent compresa i estimada. Gràcies per les teves paraules, Ariadna, escriu a la noia de Barcelona. Tant de bo tingués una germana com tu. Tant de bo tu fossis la meva germana. Capítol 18. Converses entre amics. La Nahid i la Basira han fet les paus. Algunes tardes el xerif no té classe i ha d'ajudar el seu oncle al basar. Llavors seu amb elles al pati per xerrar una estona. Al començament, la Basira es mostrava reservada perquè a l'Afganistan els nois i les noies que no són família mantenen una certa distància entre ells. A poc, però, el caràcter obert del xerif i la freqüència de les seves trobades ha aconseguit que es fossin bons amics. Els talibans patrullen tot hora per Kabul, explica el xerif a les noies, i si consideren que no compleixes les seves normes, poden aturar-te, escorcollar-te, detenir-te o apallissar-te. A la llibreria del meu pare hi van entrar un parell de vegades. I què volien? Pregunta la Basira, alarmada. Espantar-nos, contesta el xerif. Els talibans odien la cultura. Han prohibit els llibres que, segons ells, no respecten l'islam o que fan propaganda de l'estil de vida occidental. Han prohibit els dibuixos i les fotografies que mostren persones o animals. És una vergonya. I què us van fer, vol saber la Basira, malgrat la por que li fa sentir parlar dels talibans? Un dia van guixar les cobertes dels llibres, comença el xerif. I un altre dia van trencar els vidres dels aparadors, van destrossar els expositors i van estomacar el meu pare. Després ens van fer tancar la llibreria 10 dies. Van estomacar el teu pare? La Basira està horroritzada pel que acaba de sentir. El xerif assenteix amb indiferència. Fins fa poc, la violència dels talibans formava part de la seva vida diària. El meu pare va tenir sort, perquè es va recuperar. Però les pallisses dels talibans són espantoses. Hi ha gent que ha mort, diu el xerif molt seriós. I ara ja no veneu llibres prohibits, oi? És clar que ho fem, Basira. Però prenem més precaucions. Quan els veiem venir, amaguem els llibres més compromesos. I si ens enxampen, ens tancaran la botiga, però després nosaltres tornarem a obrir-la. No sé si val la pena arriscar-se d'aquesta manera, diu ella preocupada. Arriscar-se sense motiu és una ximpleria, però nosaltres ens arrisquem per demostrar-nos que estem vius, que encara tenim una certa llibertat i que podem continuar lluitant. El xerif parla amb decisió i energia. El dia que deixem de lluitar voldrà dir que els talibans han guanyat i que ens han anul·lat com a persones. Crec que el xerif té raó, interromp la Nahid, que fins ara escoltava a mitges mentre feia els deures d'anglès. És el mateix que fan la mare i les seves amigues amb la xarxa d'escoles clandestines. Exacte, exclama el xerif amb uns ulls brillants d'emoció. El noi somriu a la seva cosina que de seguida aparta la mirada. Doncs a mi em sembla que és un risc excessiu, insisteix la Basira, que de sobte sembla enfadada. És un acte suïcida. No ho és, replica la Nahid. El que és suïcida és resignar-se a viure terroritzat, sense drets i sense llibertat. Això sí que és suïcida. Per què et penses que a l'Afganistan se suïciden tantes dones, Basira? La Basira no contesta. Se sent atacada pels arguments dels seus amics. Se sent diferent, apartada, exclosa. Les dones afganeses se suïciden perquè no poden suportar la vida que els talibans els imposen per la força, diu la Nahid enrabiada. Se suïciden perquè han perdut l'esperança. Capítol 19. Dones desesperades. La Nahid està escrivint a l'Ariadna. Escriu ràpid i sense pensar gaire en les paraules perquè està enfadada. L'últim correu electrònic de l'Ariadna li ha fet molta ràbia. La noia de Barcelona li explicava el que havia fet durant el cap de setmana. Dissabte va anar al cinema i va sopar amb els amics. Diumenge va dormir fins tard. L'Ariadna deia que li havia agradat la pel·lícula, tot i que l'havia deixat una mica trista. La pel·lícula contava la història d'una dona molt rica que al final se suïcida perquè a l'home que ella estima només li interessen els diners. A mi no em fa llàstima aquesta dona, escriu la Nahid. A mi em fan llàstima les dones que viuen a l'Afganistan. Moltes són vídues amb fills i tenen prohibit treballar. Moltes passen gana, moltes es tornen boges, moltes se suïciden perquè estan desesperades. Aquestes dones sí que em fan llàstima. La Nahid també li diu a la seva amiga de Barcelona que ella va anar al cine alguna vegada quan era petita, però que no ha pogut anar-hi més, primer per culpa de la guerra i més endavant per culpa dels talibans. Els talibans han tancat tots els cinemes, teatres i llocs d'esbarjo de l'Afganistan, escriu la Nahid. L'única cosa que ens deixen fer és resar a aquest déu que s'han inventat i que ens volen imposar. Capítol 20. Nova responsabilitat. És divendres, dia de festa per als musulmans. El pare de la Nahid no ha anat a treballar al bazar. Ara està xerrant amb el seu germà petit i amb el xerif en un extrem del pati. Al porxo, la mare de la Nahid parla calorada amb la Selma. «Quan fa que estàs així?», li pregunta amoïnada. «Per què no me n'havies dit res?» Fa dies que la Selma no es troba gaire bé. Pateix marejos, el menjar se li posa malament i sempre està cansada. El que més la preocupa, però, és que en aquest estat no pot anar al centre de la ciutat per contestar els correus que arriben al lloc web de l'organització. Se n'haurà d'encarregar la Nahid, diu la Selma. Però la Nahid no pot anar sola al club d'internet, replica la mare de la noia. Si no teniu cap inconvenient, les interromp el xerif, jo podria acompanyar-la. La mare de la Nahid sap que aquesta és la millor solució, però no vol imposar cap obligació al seu nebot. I les teves classes, xerif? I la feina al basar? Li pregunta. La feina no és problema, diu el pare de la Nahid. Ja ens apanyarem. El més important és que no perdem el contacte amb la gent que dona suport a l'organització. Així doncs, arreglat, sospira la mare de la Nahid alleujada. La Nahid, però, està nerviosa. Fins ara només ha practicat l'anglès i l'ús d'internet en els correus electrònics que intercanvia amb l'Ariadna. I si no ho sé fer, Selma? Pregunta amoïnada. La Selma s'ha estirat el porxo. Està blanca i ullerosa, però encara conserva energia per donar ànims a la Nahid. És clar que ho sabràs fer, dona. Au, porta la llibreta i t'ho explicaré. El xerif observa divertit els dubtes i el neguit de la seva cosina. Si cal, t'ajudaré jo amb l'anglès, li diu. La Nahid mira la seva mare en busca d'ajuda i amb els ulls li pregunta què ha de fer. Ho has de decidir tu, filla. Ja saps que el teu pare i jo no et pressionarem. Estàs fent-te gran i has de començar a prendre les teves pròpies decisions. Al final, la Nahid accepta aquella nova responsabilitat. Tot i que se sent insegura i aclaparada, també se sent orgullosa perquè tots confien en ella. I així, el xerif i la Nahid comencen a viatjar junts en un autobús al centre de Peshawar. Al club d'internet, la Nahid s'asseu davant de l'ordinador, revisa els correus electrònics nous i contesta els antics. A casa estudia anglès de valent i cada dia se'n surt millor. A més, ara assisteix a totes les reunions del grup de dones. Que ràpid n'aprens, li diu un dia el xerif. Aviat no et caldrà la meva ajuda i seré jo qui et consulti els dubtes d'anglès. La Nahid mira el seu cosí i riu. Sense voler, s'ha posat vermella i no sap ben bé per què. Capítol 21. Felicitació. Després de passar-se la tarda contestant correus electrònics al club d'internet, la Nahid en llegeix junt de l'Ariadna. Fa uns dies, la Nahid va explicar a l'Ariadna quina és la seva nova tasca dintre del grup de dones, i l'Ariadna li ha contestat felicitant-la. Enhorabona per la teva feina, ha escrit la noia de Barcelona. Estic orgullosa de tu, Nahid. L'Ariadna li explica que està fent un curs per treure's un títol de monitora. Vol treballar en una casa de colònies durant les vacances i li confessa que en aquest curs ha conegut un noi. Es diu Dani i és molt simpàtic, ha escrit l'Ariadna. L'hauries de sentir parlar. Tots dos compartim les mateixes idees, però ell s'expressa millor que jo i defèn aquestes idees amb bons arguments. L'Ariadna li diu que ella i el Dani han anat a una reunió d'entitats per crear una plataforma de suport a l'Afganistan. Ja et pots imaginar com n'estic d'engrescada, Nahid. Moltes gràcies per tota la informació que em fas arribar. Estic segura que en serà d'una gran utilitat. Capítol 22. Conversa entre amigues. La Nahid està rentant els plats del dinar. D'acord amb el costum afganès, el membre més jove de la família s'ha d'encarregar de les feines de la casa. La Nahid frega les olles i els plats ajupida davant d'un bidó d'aigua. El bidó té una aixeta petita a la part de baix i l'aigua cau a terra i corre cap al desguàs que hi ha en un racó de la cuina. Quan la Nahid acaba de rentar els plats, arriba la Basira. Fa molta calor i les dues amigues s'estiren sota el ventilador per fer la migdiada. El pare de la Nahid i el seu germà són al basar. La mare és a l'escola. Els avis són a casa d'uns parents. I el xerif és a classe. Els fills del germà petit del pare i els germanets de la Basira dormen damunt la catifa. «Et casaràs amb el teu cosí xerif?», pregunta de sobte la Basira. La Nahid no s'esperava aquesta pregunta i mira la seva amiga amb l'expressió de sorpresa. Però quines bajanades, dius, Basira, exclama a continuació. La Basira deixa anar una rialleta. El Xerif és guapíssim. Si fos el meu cosí, no em faria res que m'hi casessin, diu llavors somiadora. No siguis antiquada, Basira. Els matrimonis ja no els pacta la família. A les zones rurals encara ho fan, insisteix la Basira. La Nahid fa rodar el cos per damunt la catifa i s'apropa a la seva amiga. Doncs els meus pares no ho van fer així. Ells es van conèixer a la universitat, es van enamorar i després es van casar, explica la Nahid amb orgull. Vivint com vivim, ja em diràs a quina universitat vols conèixer el teu futur marit. La Basira fa un somriure burleta i afegeix. O potser creus que el coneixeràs al club d'internet? Basira, no comencis, l'adverteix la Nahid, que no vol tornar a discutir amb la seva amiga. Llavors baixa la veu i diu: m'estimo més que parlem del Xerif. La Basira s'incorpora de cop i apropa el seu rostre al de la Nahid. Veus com t'agrada? Riu la Basira. Va, confessa que t'agrada. Els caps de les dues noies es toquen i els cabells d'una es barregen amb els de l'altra. Sí, és cert que el Xerif m'agrada, admet la Nahid. M'agrada perquè és simpàtic i divertit, però també perquè em parla com si jo fos gran i perquè no es riu de mi quan li pregunto coses que no sé. Capítol 23. Noves sensacions. Arran de la conversa amb la Basira, la Nahid porta dies pensant en el que sent pel Xerif. Està feta un embolic i decideix escriure a l'Ariana per tractar d'explicar-li el que li passa. Avui no et parlaré de la història del meu país, ni dels camps de refugiats, ni dels grans conqueridors d'abans, ni dels poderosos d'ara que fan esclatar guerres des del seu despatx, escriu la Nahid. Ariana, m'he adonat d'una cosa i no sé amb qui parlar-ne. A la Nahid se li fa difícil escriure sobre els seus sentiments, però alhora sap que li farà bé explicar-los. M'he adonat que em poso contenta quan veig el Xerif, que el que més m'agrada d'anar al club d'internet són les llargues converses que tenim durant el camí. M'he adonat que li pregunto coses que jo sola podria resoldre i que moltes vegades passo vergonya quan em mira. Noto sensacions que no havia notat mai abans. Ara mateix el Xerif m'està esperant per tornar a casa i només de pensar-hi em corre un formigueig per la panxa. Capítol 24. El ferit. El pare de la Nahid es diu Ferit. És un home corpulent i fort, té els cabells i la barba castanys i la mirada penetrant i càlida. Parla poc i mai alça la veu. A l'Afganistan, el Ferit era enginyer i treballava en una central hidroelèctrica a prop de Kabul. Ara té una parada al basar de Peshawar. Cada dia surt de casa de matinada i torna quan ja és de nit. Pare, estàs cansat? Li pregunta la Nahid en veure'l arribar. El Ferit sembla desanimat. No, no, filla, no és cansament, és tristesa, li respon. La Farzana, la mare de la Nahid, surt de la cuina alarmada. És que ha arribat alguna mala notícia de l'Afganistan? No, no, no ha passat res, no us espanteu, les tranquil·litza el pare. És només que avui s'han aturat a la meva parada més de 150 pidolaires. Gent pobra, sense recursos, sense diners. La majoria dones i nens, tots afganesos. El Ferit es frega els ulls amb un gest de cansament i entra a la cambra de bany. La cambra de bany és una habitació molt petita, amb les parets de ciment i un desguàs al terra i una aixeta a la paret. L'aixeta serveix per omplir la galleda que hi ha sota. Mentre renta amb l'aigua de la galleda i una pastilla de sabó, el Ferit mira com l'aigua sabonosa cau a terra i corre cap al desguàs. Una estona després, tots els membres de la família sopen asseguts a terra, damunt les estores del porxo, amb les cames plegades. Fan servir trossos de pa com si fossin culleres per posar-se el menjar a la boca. Quant de temps podrà resistir aquesta situació el poble afganès? Pregunta el Ferit amb un sospir. Està pensant en els milers de pidolaires afganesos que recorren els mercats del Pakistan i en la misèria absoluta que pateix la gent a l'Afganistan. Tant com calgui, respon la seva dona amb energia. La nostra gent mor sense poder defensar-se, continua ell, que no es deixa convèncer. Dintre del país, els talibans i els integristes de l'Aliança del Nord estan terroritzant la població. I a fora, les grans potències els donen suport. Prefereixen controlar el país per la força que ajudar el nostre poble a formar un govern propi i viure en democràcia. I l'ONU? Intervé la Nahid. No ens hauria d'ajudar? Segons tinc entès, l'Organització de les Nacions Unides és un organisme independent. No siguis ingenu, Nahid, exclama impacient la mare. L'ONU depèn dels països més poderosos i no farà res que vagi en contra dels seus interessos. La Nahid abaixa els ulls. Perdona, estimada, s'afanya a disculpar-se la Farzana. És que m'empipa que aquests organismes que es van crear per garantir la democràcia mundial no funcionin i no serveixin per res. M'empipa que el món ens hagi oblidat. Capítol 25. Els refugiats. Com que l'Ariadna li ha demanat informació sobre els refugiats afganesos, la Nahid escriu un correu electrònic a la seva amiga per parlar-li del que en sap. Els afganesos som la població de refugiats més gran que hi ha al món, escriu la Nahid. Gairebé una quarta part dels habitants del meu país ha hagut de marxar fora. La majoria vivim en camps de refugiats aquí al Pakistan o a l'Iran. La Nahid explica a l'Ariadna que alguns refugiats tenen una feina que els permet sobreviure. És el cas del seu pare, que treballa al basar. Les feines dels refugiats són les menys valorades. Comerciants, conductors de camions, dones de la neteja, operaris de fàbrica... També li diu que molts altres refugiats ni tan sols tenen feina. Són els pidolaires que recorren les ciutats pakistaneses demanant almoina i remenant les escombraries. Molts moren de fam, de fred, de malalties i de desesperació. Alguns dels refugiats eren camperols o pastors a l'Afganistan i no tenen estudis o formació en cap ofici. D'altres van créixer a les ciutats, van estudiar a la universitat i abans de marxar del país treballaven de metges, professors, enginyers, jutges... Uns i altres fan el que poden per sobreviure en països on no són ben rebuts. El govern del Pakistan no permet que es doni auxili als refugiats i els organismes internacionals només donen ajuda perquè els refugiats tornin a casa, com si algú volgués tornar a l'Afganistan mentre manin els talibans. La nostra situació és molt trista, Ariadna, escriu la Nahid. Els refugiats afganesos hem de fer esforços per sobreviure a la fam i l'enyor. Només ens manté vius l'esperança de poder tornar a l'Afganistan quan el mal son de la guerra i els talibans hagi passat. Capítol 26. Cap rapat i ull de vellut. Sharif, què t'ha passat? L'àvia Nadima es posa les mans al cap en obrir la porta del carrer. El Sharif acaba de tornar de Kabul. Va anar-hi fa uns dies per visitar la seva família. L'àvia Nadima s'ha espantat en veure'l perquè el noi porta el cap rapat i un ull de vellut. No és res, diu el Sharif per tranquil·litzar-la. Es veu que duia el cabell massa llarg i una patrulla de talibans em va aturar pel carrer, em van pegar i em van afaitar el cap. Abans d'entrar al porxo i trepitjar l'estora, el Sharif es treu les sabates i les deixa al costat de les sabates de la resta de la família. A quins extrems estem arribant, es queixa l'àvia Nadima. Al vespre, després del sopar, la família pren el te al porxo. El Sharif els dona records dels amics i parents de Kabul i els explica com van les coses a l'interior del país. Ara els talibans obliguen tots els homes a anar a la mesquita 5 cops al dia. A més, passen llista, i si no hi ets, van a buscar-te a casa i et posen una sanció. Què dius ara, noi? Se sorprèn l'avi Maruf. I com s'ho fan els homes que han de treballar? Com es recuperarà l'economia del país si els pocs homes que treballen s'han de passar el dia resant? No tenen cap altra opció, respon el Sharif. Han de deixar de treballar per anar a la mesquita. Els talibans tan sols en donen l'economia del país. Això serà la nostra ruïna, exclama l'avi Maruf. L'avi Maruf és un bon musulmà. Resa cada dia i viu d'acord als principis de la seva fe. Per això s'empipa quan sent parlar dels disbarats que cometen els talibans en nom de l'islam. Pare, ja sabem que els talibans no són verdaders musulmans i que només fan servir la religió per justificar la violència i els abusos. intenta calmar-lo el ferit. A l'Occident també hi ha hagut guerres que s'han fet en nom de la religió, diu llavors l'Anahit. Es veu que torturaven i mataven gent per salvar les seves ànimes i convertir-los en bons cristians. Sí, però ja fa molt temps d'això, filla, comenta la mare. Al segle XXI, el nostre país no hauria d'estar dominat per la por i la superstició. El xerif està d'acord amb això, però no se'n pot estar de fer una puntualització i diu: la por, la superstició i el fanatisme religiós són molt evidents al nostre país, però nosaltres no som els únics que els patim. Tot i que no ho sembli, també existeixen a d'altres països que es consideren laics i democràtics. Capítol 27. La Basira té por. Fa setmanes que la Basira torna a estar de mal humor. Ja no li fa retrets a l'Anahit. Ara només calla i es manté distant. Una tarda l'Anahit es cansa d'aquesta situació i decideix preguntar-li a la seva amiga què li passa. «Què em passa a mi?», respon la Basira enrabiada. «Què et passa a tu, Anahit? Quan no ets al club d'internet, ets a l'escola de les amigues de la teva mare o els has d'anar a fer algun encàrrec?». L'Anahit mira la Basira desconcertada. No esperava una reacció tan agressiva. «No siguis injusta, Basira», li diu en calma. «Els dono un cop de mà de tant en tant, però...». «A més, et passes el dia parlant de l'Ariadna», la interromp la Basira. «Ara que tens una altra amiga, ja no m'expliques coses ni vols estar amb mi». La Basira sap que el seu comportament és infantil, però no ha pogut fer res per evitar-lo. L'Anahit sospira. «No sé què dir-te, Basira. A mi també em sap greu que no vulguis compartir les noves coses que faig i que estic aprenent. Em sap greu que em retreguis que ja no et faig cas. Tu voldries que ho deixés tot de banda per estar-me amb tu al porxo brodant tota la tarda? Abans ho fèiem, Anahit. Xerràvem i rèiem i a tu també t'agradava». La Basira ja no sembla enfadada, ara està trista. «Sí, abans m'agradava», reconeix l'Anahit. «Abans érem nenes petites i no podíem fer res més. Però ara m'interessen altres coses i no vull perdre el temps. Hi ha tanta feina per fer». La Basira intenta parlar, però l'Anahit no la deixa. «Som dones afganeses, Basira. Ens han robat el nostre país i ens han pres tots els drets. Si no lluitem nosaltres per recuperar-los, qui ho farà?». «Doncs ho faran els pares, la gent gran», dubta la Basira. «Nosaltres també som grans», diu l'Anahit amb decisió. La Basira baixa el cap. Sap que no hauria d'estar gelosa, sap que el que fa l'Anahit és molt important. A ella també li agradaria ser tan valenta, però no ho és, i té por, molta por. Els talibans també tenen seguidors a Peshawar, i la Basira pateix pel que li pugui passar a la seva amiga si els integristes la descobreixen. Capítol 28. El símbol de l'opressió. L'Anahit és al club d'internet llegint un correu electrònic de l'Ariadna. La noia de Barcelona sembla una mica avergonyida. «Anahit, des de que et conec m'he donat que les meves amigues i jo som molt superficials», ha escrit l'Ariadna. «Tenim tot el que volem i a sobre ens queixem. En realitat, però, els nostres problemes són una ximpleria en comparació amb les dificultats que pateix molta gent». L'Ariadna vol saber per què les dones afganeses porten burca. Vol saber si portar burca és un costum, una tradició o una imposició. «El burca s'ha convertit en un símbol d'opressió de la dona», li contesta l'Anahit, «perquè ens obliguen a portar-lo. Els talibans diuen que el burca ens protegeix, però no és cert. El burca ens fa invisibles, ens esborra dels carrers». «Portar burca no és un costum ni una tradició», continua l'Anahit. «Tampoc ens ho demana la religió. Per les dones afganeses portar burca és una obligació i si no la complim, fins i tot poden matar-nos». L'Anahit pensa una mica i afegeix: «Però el burca no és el pitjor que hem de suportar. A l'Afganistan les dones no poden anar a l'escola, no poden anar al metge i no poden treballar». «Ariadna, desconfia dels qui creuen que tot se solucionarà deixant que les dones surtin al carrer sense burca. Perquè el meu país comenci a canviar de debò, les dones han de poder estudiar, treballar i anar al metge. Perquè el meu país sigui un país democràtic, les dones han de tenir llibertat per triar». Capítol 29. El desig de la Nahid. Vull tornar a l'Afganistan. Vull anar a Kabul, la ciutat on vaig néixer, diu de sobte la Nahid. És de nit. La família sopa al porxo. El xerif alça el cap sorprès i mira la seva cosina un instant. Alguna cosa ha canviat. El noi s'adona que la Nahid ja no és la nena amb qui jugava de petit. I per primer cop, un nou sentiment el fa baixar la mirada. La resta de la família guarda silenci. Gairebé no recordo la ciutat, continua dient la Nahid. Pare, mare, m'agradaria passar pel carrer on vivíem, anar fins al llac o tornar a entrar al zoo. Nahid, respon el seu pare, el que vol que tu recordes ja no en queda res. El nostre carrer és un munt de runes. Casa nostra ja no existeix i no crec que et deixin entrar al zoo. Filla, afegeix la mare amb un sospir, a Kabul hi ha tanta destrucció. Si vas, tindràs una decepció. La Nahid, però, no es deixa convèncer. Ha pres una decisió i ningú la farà canviar d'opinió. Vull tornar a l'Afganistan, insisteix. El record de la ciutat que vaig conèixer se m'esborra i cada dia tinc més ganes de tornar-hi. Pares, m'hi heu de deixar anar. Vull veure les muntanyes i el riu. Vull veure els carrers i les cases. El desig de la Nahid és tan sincer que tots els que l'envolten s'emocionen. Ells també coneixen i entenen aquesta enyorança. T'has fet gran, Nahid, diu el pare. Ets una dona afganesa i tens dret a tenir el que demanes. Tornaràs a l'Afganistan així que es presenti una oportunitat. Els avis, els pares i el cosí de la Nahid la miren amb orgull. La Selma i el seu marit han d'anar-hi la setmana que ve a portar medicaments, diu llavors la mare. Segur que no els farà res que els hi acompanyis. Capítol 30. Un país arrasat. La Nahid, la Selma i el seu marit creuen a peu el pas fronterer entre el Pakistan i l'Afganistan. Al seu voltant hi ha molta gent. Els homes porten barba, turbant i roba tradicional afganesa. Les dones van cobertes amb el burca. Tots obeeixen les ordres dels talibans. A l'altra banda de la frontera, el marit de la Selma parla amb un home i acorda un preu perquè els porti a Kabul en la seva camioneta. Un cop a dins, han d'esperar que la camioneta s'ompli de viatgers perquè es posi en marxa. Kabul és a menys de 200 quilòmetres de distància, però trigaran gairebé tot el dia a arribar-hi perquè la carretera està destrossada. La Nahid seu al costat d'una finestra i a través dels foradets de la reixa del burca contempla el paisatge amb ànsia. L'Afganistan és un país de terres desèrtiques, amb rius d'aigua molt blava i muntanyes fosques o de roca blanca. A mesura que la camioneta avança per la carretera, la Nahid veu les banderes blanques dels controls dels talibans. Veu restes de tancs i d'altres vehicles que fan servir els soldats. Veu els forats que les bombes han deixat a l'asfalt. Veu homes i nens que omplen aquests forats perquè els conductors els donin una propina. La Nahid també veu camions. La carretera és plena de camions que van i venen. Els camions que surten del país van carregats amb les poques coses de valor que queden a l'Afganistan. La fusta dels seus arbres mil·lenaris i l'opi, que fa rics els talibans. I els camions que entren al país porten armes i més armes perquè la guerra no s'acabi. Davant tanta destrucció, la Nahid fa un gran esforç per no posar-se a plorar. Llavors recordo una frase que ha sentit dir a la seva àvia i a la seva mare un munt de vegades. Plorar no serveix de res, Nahid. La Nahid no havia entès mai per què les dones de la seva família i les dones que lluitaven per canviar la situació a l'Afganistan es negaven a plorar. Però ara ho entén. La Nahid s'adona que si comencés a plorar pel seu país i per la seva gent, no podria parar mai. Sap que acabaria morint de tristesa i desesperació, i això no s'ho pot permetre. Avui, durant les llargues hores de viatge amagada sota el burca i ofegada de calor, la Nahid pren una decisió mentre contempla la bellesa salvatge del seu país. Jo tampoc ploraré, es diu a si mateixa. Sóc una dona afganesa i a partir d'aquest moment dedicaré tot el meu temps a lluitar i tirar endavant. Lluitaré per sobreviure, però també per recuperar i conservar la dignitat del meu poble. Capítol 31. Dubtes. Encara no s'ha fet de dia. El Farid, el pare de la Nahid, ja s'ha rentat i vestit. Aviat marxarà a la feina. La seva dona està plegant els llençols que cobreixen les estores on dormen. Farzana, creus que vam fer bé deixant que el nostre fill se n'anés a Europa? El Farid ha dormit malament, està neguitós. De vegades té por que el seu fill no torni. Era una oportunitat única, intenta animar-lo ella. La beca li permetrà estudiar i formar-se. Pensa que quan puguem tornar al nostre país, ens caldrà gent preparada per aixecar-lo. El Farid mira la seva dona als ulls i li fa la pregunta que més el preocupa. Tornarà? No ho sé, Farid, diu ell en veu baixa, sense apartar la mirada. És el risc que correm cada vegada que algun dels nostres marxa. Em sabria molt greu que un fill meu no tornés, però cadascú ha de prendre les seves pròpies decisions i hem de respectar-les. Aquesta és la grandesa de la llibertat. La Farzana s'apropa al prestatge d'obra que hi ha a la paret i que fa d'armari. Aparta la cortina que el cobreix i agafa una muda de roba neta. El Farid s'ha recolzat a la porta que dona al pati i mira cap a fora. El dia comença a clarejar. Entenc la gent que vol marxar ben lluny de l'Afganistan. Entenc que vulguin refer la seva vida en pau. Que vulguin allunyar-se de la guerra, de la misèria, de l'Aliança del Nord i dels talibans. Entenc... La Farzana l'interromp. Sí, sí, jo també els entenc. Però sento que han abandonat el nostre país i la nostra gent. Som afganesos, Farid, i estem sols. Hem de lluitar per l'Afganistan perquè ningú no ho farà per nosaltres. El Farid s'ha girat i torna a mirar la seva dona. Tens raó, contesta, però de vegades penso que tant d'esforç i sacrifici no serveix de res. Estem començant, Farid, estem impulsant un canvi. Tot el que fem tindrà un resultat, no ho dubtis. Recorda que lluitem amb les millors armes. Les escoles, l'educació, la cultura. El Farid somriu. Admiro la teva energia, Farzana. Estic orgullós de tot el que fas. Ho fem entre tots, Farid, afirma ella convençuda. I espero que el nostre fill pensi com nosaltres i vingui a ajudar-nos quan acabi els estudis. Capítol 32. Kabul. Fa un parell de dies que la Nahid ha tornat a Kabul. Ara és amb la Basira, que vol saber com ha anat el viatge. El primer dia vam avançar a força feina, li explica la Nahid. Com que les dones no poden anar soles pel carrer, el marit de la Selma ens va acompanyar tota l'estona. Vam portar un paquet de medicaments a unes metgesses i vam visitar algunes mestres. Les mestres i les coordinadores dels cursos d'alfabetització els van donar dues bones notícies. La primera, que els talibans no havien escorcollat cap de les cases on feien les classes, i la segona, que cada vegada hi havia més dones que es decidien aprendre a llegir i escriure. El segon dia, però, va ser terrible, diu la Nahid molt seriosa. Els talibans van tallar els carrers de la ciutat i van obligar tothom a anar cap a l'estadi de futbol. La Basira obre els ulls alarmada. Sembla una nena petita fascinada per la història que li explica la seva amiga. «Els talibans fan por?», pregunta espantada. «I tant que en fan», respon la Nahid amb indignació. «Es passegen pels carrers en uns cotxes caríssims i sempre van armats amb un fusell carregat i una porra. Igual que molts altres homes, dones i nens, la Nahid, la Selma i el seu marit van haver d'entrar a l'estadi». Quan les graderies es van omplir, els talibans van portar un grup d'homes al centre del camp. Eren homes que havien incomplert les lleis dels talibans. Eren homes condemnats. Llavors, els talibans van anunciar pels altaveus de l'estadi el càstig que li corresponia a cadascun. A un dels homes li van pagar 40 fuetades. A un altre li van tallar una mà. I a un altre el van degollar amb un petit ganivet. La Nahid ho va veure tot. Va veure com quatre talibans subjectaven aquell home mentre un d'ells feia anar el ganivet. Va veure la sang que sortia a borbollons. Va veure com tothom ofegava el plor. «I com va ser capaç de mirar?», crida de sobte la Basira. «Per què no vas tancar els ulls sota el burca, Nahid? Ningú no se n'hauria adonat». La història de la Nahid ha impressionat la Basira, que ha començat a plorar. L'esgarrifa aquesta escena de tortura, però també l'esgarrifa que la seva amiga la volgués veure. No vaig tancar els ulls perquè volia mirar, respon amb calma la Nahid. Ho vaig veure tot i ara sóc un testimoni. El dia que tinguem un govern democràtic a l'Afganistan, aquests fets s'hauran de jutjar amb la llei a la mà. I jo en seré un testimoni. Ara que ho he vist tot, puc explicar i denunciar el que està passant a l'Afganistan. Ets boja, Nahid, exclama la Basira, que encara plora i es recargola les mans. No, no sóc boja, diu la Nahid, que sembla tranquil·la. Tinc el cap més clar que mai, Basira. Ara sé què he de fer. Ara sé què puc fer. La Basira mira la Nahid amb els ulls amb més por encara. Què faràs, Nahid? M'estàs espantant. Llavors, la Nahid somriu. Treballar, Basira, treballar. Treballar pel futur i per la pau. Treballar per la nostra gent i per l'Afganistan. Capítol 33. Les dones afganeses. La Nahid escriu un correu a l'Ariadna. Després d'haver estat a l'Afganistan, se sent diferent. Ja no és la noia que s'encarregava de la casa sense interessar-se massa per les activitats de la mare i les seves amigues. Ara està orgullosa d'elles, de la seva força i dels seus sacrificis. Ariadna, vull que sàpigues que la història del meu país és plena de dones fortes, escriu la Nahid. Dones que han defensat el país davant els invasors. Dones que han lluitat per la democràcia i els drets humans. Dones que s'han enfrontat als talibans amb l'Alcorà a la mà per demostrar-los que la religió no justifica la seva opressió. La Nahid explica a la seva amiga de Barcelona que moltes dones afganeses han embogit a causa de la por, les agressions i el patiment, però que encara hi ha dones que no han perdut l'esperança i que estan decidides a lluitar per la llibertat. Però això no vol dir que vulguem ser com les dones occidentals, continua escrivint. Som dones afganeses i volem continuar sent-ho. Volem mantenir les nostres tradicions, els nostres costums, la nostra manera de fer, de dir, de comportar-nos i de vestir. Volem estudiar, treballar, guanyar-los la vida i decidir. Volem que ens respectin com a persones i que respectin els nostres drets. La Nahid pensa en la seva amiga occidental que viu tan lluny, però que alhora sent tan a prop, i escriu. Ariadna, no creus que totes les dones arreu del món volem el mateix? Capítol 34. La pau. La Nahid torna a tenir mals sons. Les imatges de l'horror que va veure a Kabul la desperten en plena nit. Està suada i el cor li batega molt ràpid. Un cop més, l'àvia Nadima abraça la seva neta per calmar-la. Totes dues comencen a parlar d'històries del passat per oblidar una estona la dura realitat que les envolta. Àvia, quan et vas casar amb l'avi Maruf, ell t'agradava? Pregunta la Nahid mig en broma. Quines coses preguntes, menuda, riu l'àvia. L'àvia Nadima explica a la seva neta que ella i el seu marit van néixer al mateix poble i que de petits jugaven plegats. Com que els nostres pares eren cosins, continua l'àvia, ens veiem sovint i ens coneixíem bé. Per això, quan les dones de la meva família el van triar com a possible marit per mi, em va semblar bé. I a mi també em triareu un marit? Pregunta la Nahid una mica preocupada. Els temps han canviat, menuda, explica l'àvia. Fixa't en els teus pares. Ells es van conèixer a la universitat. Ningú va paraular el seu matrimoni. La Nahid s'imagina els pares quan eren joves. S'imagina la universitat. Àvia, és bonica la pau? Pregunta. L'àvia Nadima sospira i abraça fort la noia. La pau és la cosa més bonica d'aquest món. Reso cada dia perquè tu la puguis conèixer. Tu i tots els que heu nascut en temps de guerra. Quan hi ha pau, tot és possible, Nahid. Estic segura que algun dia hi haurà pau a l'Afganistan. La guerra s'acabarà, els homes i les dones afganesos reconstruireu el país i tu podràs portar els teus fills al zoo. Capítol 35. La decisió. El grup de dones s'ha reunit al porxo de casa la Nahid. Estan organitzant un viatge per portar material escolar a l'Afganistan. Les mestres dels cursos d'alfabetització necessiten llibres i la mare de la Nahid i les seves amigues els han comprat gràcies a les donacions que els arriben a través d'internet. Selma, aquesta vegada tu no hi aniràs, diu la mare de la Nahid molt seriosa. El malestar que havia patit la Selma setmanes enrere va resultar un embaràs que no anava gaire bé. Si tornes a fer un viatge tan llarg i pesat, perdràs el nen, l'adverteix la Farzana. I a l'Afganistan ningú no t'atendrà. No podràs anar al metge ni a l'hospital. Posaràs en perill la vida del bebè i la teva, Selma. Però tu tampoc no pots anar-hi, es queixa la Selma. T'has de quedar a atendre els malalts. Aquests dies estan arribant nous refugiats a Peshawar. Els nouvinguts no tenen casa ni menjar. Dormen al ras. Els nens petits moren de gana o moren de fred durant la nit. La Farzana atén com pot els malalts, però cada dia arriben més i més refugiats. No, ella no pot viatjar a l'Afganistan. Hi aniré jo, s'ofereix la Nahid. Ja sóc gran i fa temps que treballo amb vosaltres. El porxo es fa el silenci. Jo l'acompanyaré, diu llavors el xerif. Em faré passar pel seu germà. Portarem els llibres a les mestres i tornarem. No heu de patir. Els pares de la Nahid es miren preocupats, però no diuen res. Al final, l'àvia Nadima alça la veu. La Nahid ha pres una decisió i nosaltres hauríem de respectar-la. És una dona afganesa i té tot el dret a treballar per la llibertat de l'Afganistan. En compte de fer cara d'amoïnats, hauríeu d'estar orgullosos d'ella. La Farzana assenteix amb el cap i abraça la seva filla. Mare, la teva nena s'ha fet gran, somriu la Nahid. Maleïda guerra que obliga els nens a fer-se grans tan de pressa, es lamenta l'avi Maruf. La noia hauria d'estar estudiant, divertint-se i preparant el seu matrimoni amb un noi ben plantat. En sentir les paraules del seu avi, la Nahid enrugeix i llança una mirada ràpida al xerif. El noi, també avergonyit, fa veure que no se n'adona. Capítol 36. Kabul de nou. La Nahid i el xerif són a Kabul. Han d'agafar un autobús per anar a casa d'una de les coordinadores dels cursos clandestins. La Nahid duu els llibres sota el burca. De camí cap a la parada de l'autobús, el xerif camina al costat de la Nahid i li parla baixet, perquè la noia s'orienti pel so de la seva veu. La Nahid no està acostumada a portar burca. La reixeta que té al davant dels ulls és molt petita i només li permet mirar en una direcció. I com que ha de mirar al terra per no ensopegar, té por d'allunyar-se del seu cosí sense voler. La Nahid escolta el xerif que li parla del temps, del preu de la fruita al mercat i del valor de l'afgani, la moneda afganesa. De sobte, però, el noi comença a recitar els versos dels grans poetes de l'Afganistan. Les paraules quotidianes del noi esdevenen així apassionades paraules d'amor. I la Nahid somriu sota el burca. Per pujar a l'autobús, la Nahid i el xerif se separen. Els talibans no permeten que els homes i les dones viatgin junts en els transports públics. L'interior dels autobusos està dividit en dues zones. Les dones s'amunteguen a la petita plataforma del darrere i els homes ocupen els seients de la resta del vehicle. El xerif es queda dret agafat a la barra, prop de la plataforma de les dones. No vol perdre de vista la Nahid, que es confon entre tantes dones cobertes amb el burca. De sobte, l'autobús frena amb brusquedat. La furgoneta d'una patrulla de talibans s'ha aturat davant de l'autobús per fer-lo parar. Un grup de talibans armats obliguen el conductor a obrir la porta del vehicle i pugen a l'autobús. Els talibans escorcollen tothom. També escodrinyen els farcells que porten els homes i les bosses de les dones. Quan els talibans descobreixen els llibres que la Nahid du amagat sota el burca, la treuen de l'autobús afuetades i la fan pujar a la plataforma descoberta de la furgoneta. «Deixeu-la anar!», crida el xerif, que s'ha apropat als talibans i intenta aturar-los. Els talibans riuen i agafen el noi pels braços. Un d'ells li obre el cap d'un cop de porra. «Si us plau, no li feu mal!», demana la Nahid des de la furgoneta. El xerif cau a terra. Els talibans la pallissen fins que el noi perd el coneixement. L'última cosa que sent és el motor de la furgoneta i el crit desesperat de la Nahid. «Xerif!» Epíleg. La Basira fa mala cara. Té els ulls vermells d'haver plorat. És al club d'internet. Davant de la pantalla d'un ordinador, fa esforços per escriure un correu electrònic. Ariadna, tu no em coneixes, però jo a tu sí. La meva amiga Nahid m'ha parlat molt de tu. La Basira explica a la noia de Barcelona que fa 5 setmanes que la Nahid va marxar a l'Afganistan amb el seu cosí i que, fins feia ben poc, no havien sabut res d'ells. El xerif va arribar abans d'ahir, continua escrivint. Els talibans el van apallissar i durant tot aquest temps ha estat a casa del seu pare recuperant-se. La Basira sospira. Ariadna, t'he de donar una mala notícia. Els talibans van detenir la Nahid i quan els talibans s'emporten algú, és molt difícil que torni. La família de la Nahid ho està passant molt malament i jo ja t'ho pots imaginar. Els ulls de la Basira s'omplen de llàgrimes, però la noia està decidida a acabar d'escriure el correu. He demanat a les dones del grup que em deixin treballar amb elles. Estic segura que a la Nahid li agradaria. Mentre ella estudiava anglès, jo m'hi fixava molt i també n'aprenia. Ara me'n penedeixo d'haver discutit tant amb la meva amiga. La Basira pensa uns segons i rectifica. Bé, amb la nostra amiga. Ariadna, si vols, ens podríem escriure. M'agradaria molt parlar amb tu. Penso que em consolaria una mica i que potser a tu també. Nota de l'autora. Fa gairebé 13 anys que vaig escriure aquest llibre. Mentre l'escrivia, els Estats Units i els seus aliats bombardejaven l'Afganistan. Volien enfonsar el règim dels talibans per instaurar la democràcia. Quan ho van aconseguir, es va redactar una nova constitució i es va formar un nou govern. Per desgràcia, els països occidentals van permetre que els integristes de l'Aliança del Nord formessin part d'aquest govern. Ni tan sols es van demanar explicacions per tots els crims que havien comès. Els integristes de l'Aliança del Nord tenen càrrecs de poder arreu del país. No respecten la Constitució democràtica, no respecten els drets de les dones i persegueixen els ciutadans i polítics que els denuncien. A més, són els principals narcotraficants de l'Afganistan, el país que produeix més opi del món. Malgrat algunes millores, avui no hi ha pau ni llibertat a l'Afganistan. Tampoc no hi ha democràcia i la guerra continua entre les tropes internacionals i alguns grups de talibans. Vaig voler escriure aquest llibre per donar veu a tots els homes i dones afganesos que no es rendeixen ni perden l'esperança en un futur millor. Homes i dones que han rebutjat la lluita armada i que fan servir l'educació com a arma. Homes i dones que resisteixen i lluiten per defensar els drets que els reconeix la seva Constitució. Anna Tortajada, Barcelona, maig de 2013.